Queden 4 dies i ja podríem estar parlant de febre pel derbi Sabadell-Terrassa.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimecres 4 de desembre del 2024. Els més optimistes potser no els hi sorprendrà massa la dada, els pessimistes potser sí, però el derbi d'aquest diumenge, malgrat les dates, va camí de presentar una excel·lent imatge a les graderies de la nova Creu Alta. Ahir, el Centre d'Esports Sabadell anunciava que s'havien venut ja més de 1.500 entrades, insistim, faltant 5 dies per aquest derbi davant el Terrassa. El club agarenc, per la seva part, també anunciava que ja anava per sobre del mig miler d'aficionats que ompliran un formatget visitant de l'estadi Creu Altenc, que s'haurà d'ampliar, valgui la redundància. De seguida li demanaré a la nova Creu Alta, el Sergi Garcés, que es mulli, que ens actualitzi si és que hi ha noves dades al voltant d'aquesta qüestió, però bones notícies, que aquest derbi comenci a fer xup-xup també pel que fa a l'afició.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
També té ganes de derbi el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Sorpresa a la segona ronda de la Copa del Rei masculina amb l'eliminació de l'Espanyol al camp del Barbastro per 2-0. També ahir l'Europa va posar contra les cordes a Les Palmes el Nou Sardenya, però va caure 1-2. Avui a les 7, Sant Andreu Betis, Nàstic Huesca, i a les 9, UD Logroñés Girona. A primera divisió, el Barça va golejar el Mallorca per 1-5 amb Diana inclosa de Pau Víctor, i avui a les 9 hi ha un Atlètic Club Real Madrid. Recordem que són els 4 equips que disputen la Supercopa d'Espanya i per tant, encara no entren a la Copa. La selecció espanyola femenina, d'altra banda, va superar ahir a la nit a França per 2-4 en un amistós celebrat a Niça. A l'Eurolliga de bàsquet, quarta derrota consecutiva del Barça, 90-89 a la pista del Panathinaikos grec, i del Real Madrid, 80-78 a la pista del Villeurbanne francès. El Baskonia, per la seva part, va superar el Buesa Arena, el Fenerbahçe turc, per 88-76. I la nedadora del Sant Andreu, Jessica Ball, ha anunciat la seva retirada als 36 anys. Es farà efectiu aquest comiat, atenció, del 20 al 22 de desembre a la Copa d'Espanya de Clubs, que tindrà lloc a Sabadell. Això és el que tenim avui al programa número 60 de la temporada.
I es comenta la recepció.
De seguida passem per la nova Creu Alta amb la roda de premsa de Miguelete. Avui passa l'atacant per aquesta sala de premsa Miguel Quereda. Dues píndoles més dels derbis Sabadell-Terrassa que estem recordant aquesta setmana. Un repàs del Sergi Parc, d'ex, de sabadellencs i de terrassencs que hi ha a tots dos equips. La derrota del Keio Natació Sabadell en l'última jornada de la Champions masculina de waterpolo. La possibilitat que el sènior masculí de vòlei del club es classifiqui aquest mateix dissabte per la Copa Príncipe, o el memorial que prepara el Ático per commemorar el primer aniversari de la tràgica mort del Raúl Jurado.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Atzeneta Atlético Saguntino, que hi ha aquesta tarda a les 4 al grup valencià de Tercera Federació.
I a les xarxes socials.
I tu, ja estàs preparat per la Cap d'Any Race? Creus que pots guanyar a la Laura Gómez en aquesta cursa pels carrers més emblemàtics de Sabadell?
Hola a tothom, sóc la Laura Gómez, guanyadora de la Cap d'Any Race 2023 i campiona d'Espanya de duatló i triatló de mitja distància, i aquest any torno a estar corrent pels carrers de Sabadell. Ja estic escalfant motors, preparant-me per la Cap d'Any Race. Ens veurem corrent pels carrers de la nostra ciutat. Acaba l'any gaudint d'una festa i disfrutant de tot l'ambient que es fa a la Cap d'Any Race.
Doncs eren les preguntes que es feien des del compte d'Instagram de la Cap d'Any Race amb la reina, podríem dir, d'aquesta cursa del 31 de desembre a casa nostra, com és la triatleta, la ciclista, la guanyadora, en definitiva, d'aquesta Cap d'Any Race, com no és cap altra que la vallesana Laura Gómez.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat als anys 80, Fernando Maestre.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i vuit minuts clavats ara mateix del migdia d'aquest dimecres 4 de desembre del 2024. De mica en mica es va apropant aquest derbi davant el Terrassa. Queden ja només 4 dies perquè, bé, per viure i gaudir d'un dels partits més especials sobre el paper de tota la temporada, un d'aquells que estaven marcats en vermell, malauradament, des del descens de categoria del Centre d'Esport Sabadell ara fa uns mesos. Marxem fins a l'estadi Creualtenc, fins a aquesta nova Creu Alta, a veure si allà hi ha xup-xup també una mica de derbi. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Què? Hi ha nervis a flor de pell? Com està el tema allà?
Doncs home, si et dic que l'oficina avui dimecres al matí ja està tancada i que els jugadors ara estan ja entre el gimnàs i el vestidor, doncs la tensió és inexistent, vaig a dir-ho així. Calma absoluta en aquest dimecres previ al derbi de diumenge contra el Terrassa.
Tu ets dels optimistes o dels pessimistes pel que fa a l'entrada de públic de diumenge?
No, optimisme màxim.
Sí,
optimisme, sí, perquè a més jugo amb avantatge, també t'ho dic, perquè ara fa un moment em facilitaven l'últim recompte, calentet, acabat de sortir del forn, i està a punt d'arribar-se a la xifra de les 2.000 entrades. Per tant, 2.000 entrades venudes, comptant que de Terrassa a hores d'ara, si no han actualitzat, estan per sobre de les 600 i poc entrades d'aficionats a Garenc, significa que, com qui no vol la cosa, Pau, unes 1.300, 1.400 entrades se'n van ujar de públic teòricament arlequinat, que també vol venir a veure el derbi. Si això li sumes que el soci no ha de fallar, allò que sempre diem, doncs home, segur que estarem a dia d'avui, com a mínim, amb la millor entrada d'aquesta temporada 24-25.
Sí, ara no la tinc present, però sense cap mena de dubte, una entrada que segurament recordarà la de la temporada passada davant el Deportivo de la Coruña. Va ser l'entrada més pública aquell dia, per qüestions òbvies. Al final tenies un equip de la talla del Depor amb la de gent que arrossega i també, doncs, partit atractiu pel públic de Sabadell. Però clar, a partir d'aquí, és que encara queden 4 dies pel derbi.
Sí,
hi ha
això.
Molt de marge per comprar entrades.
Encara es poden animar, i el que et deia, és veritat que les entrades també es poden comprar online, però que avui, per exemple, l'oficina està tancada. I, de fet, hem estat testimoni de 4 o 5 persones que han vingut a comprar entrada, loteria i samarreta. Volien sortir amb el pack complet i malauradament se'ls han hagut d'emplaçar avui a la tarda, que tornarà a obrir l'oficina, i demà al matí que sí que estarà oberta l'oficina de l'estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, que hi ha ganes de derbi és evident, com a mínim molt per sobre de qualsevol altre partit dels que s'han jugat fins ara aquesta temporada aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Veurem quina és la resposta final, definitiva, el mateix diumenge, allà cap a les 5 de la tarda. M'ho tornes a preguntar i ens posem en ordre abans de conèixer la xifra oficial.
L'altre dia recordo que a la redacció, mentre dinàvem, allò, conversa privada, dèiem què, quanta gent hi haurà. Jo particularment vaig dir, a les meves previsions més optimistes, entre 6.000 i 7.000 persones. Potser m'he d'acabar passant les paraules i hi haurà algú més a l'estadi. Jo crec que ara mateix...
Jo no crec que arribem als 7.000. Crec que superarem els 6, però no arribarem als 7.
Llavors, compres la meva previsió, eh?
Sí, la d'ara, la que tens ara. No la que ja deies que potser l'havies d'estripar. La que has fet, te la compro, sí.
Sí, jo vaig més ara cap als 7.000 que cap als 6.000. Però, vaja, sigui com sigui, estem parlant d'una... que presentarà un grandíssim aspecte, la Nova Creu Alta, per aquest derbi d'aquest diumenge a les 5, malgrat les dates, malgrat que és un cap de setmana llarg, no és ben bé un pont, és un cap de setmana llarg, però hi ha molta gent que marxa, hi ha gent que es tirarà fins a última hora el diumenge, i bé, estarem pendents. A tot això, avui parla Miguelete en roda de premsa, com anem de temps?
Justet tirant a tard. Perquè
perfecte.
No fa gaire els jugadors aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, han hagut, recordeu, això ho diem gairebé cada dimecres, tenen sessió de gimnàs després d'aquest entrenament que avui ha tingut lloc a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, i per tant anirem un pèl justet tard.
Doncs em va perfecte, Sergi, si et sembla, per continuar amb aquests capítols, amb aquestes píndoles que estem oferint aquesta setmana aquí a l'Hotel Suís, amb històries, curiositats, anècdotes al voltant de derbis Sabadell-Terrassa a l'estadi de la Nova Creu Alta. I em ve, vaja, collonut, perquè, si et sembla, escoltem la cinquena dosi, la cinquena píndola, que la vull comentar amb tu després. Et sembla, Sergi?
Vinga, va.
Va, som-hi, escoltem-la.
Històries del derbi. L'ajornament per la neu.
Les probabilitats que s'hagi de suspendre un partit a la Nova Creu Alta per la neu són realment baixes, i més encara si coincideix amb un derbi Sabadell-Terrassa. Doncs això és el que va passar el 16 de desembre de 2001. En uns dies de fred siberià a la ciutat, divendres va nevar amb ganes i diumenge el camp continuava presentant una estampa totalment blanca. El club va preferir no tocar la neu, convertida gairebé en gel, per por a fer malbé la gespa que s'havia replantat l'any abans. És la primera vegada que em passa això i espero que sigui l'última, va dir el tècnic visitant Miguel Álvarez, que 15 anys més tard ocuparia la banqueta local de l'estadi. Malauradament, aquell dia es van produir incidents. Alguns energúmens van llançar una pedra contra l'autocar del Terrassa i li van provocar talls al porter Morales. El derbi es va reprogramar 5 setmanes més tard, un dimecres 23 de gener de 2002, amb 2.000 persones al camp, sense presència de seguidors agarencs, i on aquest cop el protagonista va ser el foraiguat que va caure. Per acabar-ho de rematar, el Sabadell va perdre per la mínima amb un gol de cap del terrassenc Rodri a un quart d'hora per al final, aprofitant una vedada defensiva. Un partit que, per cert, se'l va perdre un puntal al darrere, Genís García.
Aquest partit del Sabadell-Terrassa ajornat per la neu, jo personalment doncs, l'havia de disputar, i desgraciadament doncs, el gener, quan es va haver de reprendre el partit, com que van passar moltes jornades pel mig, jo estava sancionat. No recordo, diria que suposo que era la cinquena groga, i em vaig haver de veure el partit des de la graderia.
Aquella temporada el Terrassa acabaria jugant a segona per últim cop, mentre que el Sabadell de Pere Valentí Mora, amb moltíssims problemes econòmics, se salvaria agònicament en l'última jornada a la Romareda davant el Zaragoza B. Pel que fa a Genís, el seu últim partit com a futbolista professional també seria un derbi, el de la fatídica temporada 2005-2006, amb el descens a tercera, que el Centre d'Esports va guanyar 2-1, tot i acabar jugant amb 9 homes. Malgrat ser la setena jornada, el capità va decidir plegar per incompatibilitats horàries amb la seva altra feina de professor, que a dia d'avui encara conserva.
Doncs amb la veu del Pere Gallifa, també de la Mireia Sanz, aquesta història de l'ajornament de per la neu, que l'hem comentat ja en els últims anys, entre pandèmia, per la Covid, entre ajornaments que va haver-hi, també com els recents per la Dana, doncs hem repassat alguns ajornaments que havia patit el Centre d'Esports, entre els quals aquest de la neu davant el Terrassa. Un Genís García, per cert, que també es va retirar amb molèsties al turmell. Sergi Garcés, a nivell personal, crec que alguna vegada també hem explicat la batalleta, però el partit que es va jugar un mes després, 5 setmanes després, va ser el teu primer, com a peu de camp a Ràdio Sabadell.
Un 23 de gener. Diria que es va acabar jugant aquell partit, si no em falla a mi l'estadística, i sí, va ser el primer partit que vaig fer a Ràdio Sabadell, llavors com a peu de camp, acompanyant l'Àngel Càrceles, que era el narrador en aquella temporada 2001-2002, i això mateix, la neu va fer que l'estrena pogués ser en un derbi. Un derbi que no va acabar bé, dit d'altra banda, amb la victòria del Terrassa amb gol de Rodri des dels 11 metres.
Bé, doncs, això pel que fa, insistim, a aquest derbi entre el Terrassa i el Sabadell, Sabadell i Terrassa. Tornant a l'actualitat, entenc que encara sense notícies de Miguelete, escolto soroll de carrer, per tant, zona mixta. Entenc.
Sí, encara en zona mixta.
A tot això, el Sabadell avui ha començat a preparar aquest partit.
Sí, a Sant Oleguer, com et deia, avui primera sessió preparatòria, i van tenir dia de descans els homes de Vic Català, i avui, com diem, han tornat a la feina. De fet, els primers que hem vist sortir avui de l'estadi han estat els dos jugadors lesionats, els dos últims jugadors lesionats amb certa gravetat, com són Ton Ripoll i ara fa res uns segons Albert Oriol Urri, que per cert estava d'aniversari, diria que era ahir o abans d'ahir, i que la resta, doncs, com et deia, han arribat un pèl més justos del que és habitual, i ara mateix encara es troben en aquesta sessió de gimnàs. Ens deien que aniríem uns 10 minutets tard, per tant, ara ja sé que 5 minutets que deuen quedar, siguem en hora, perquè Miguelete aparegui en sala de premsa i ens atengui de cara a aquest partit, amb la necessitat, Pau, que té l'equip, no cal que ho diguem, primer de guanyar, per la importància emocional que té el partit de diumenge, per tot el que significa, però sobretot per la importància que té ara mateix per guanyar el Sabadell després d'aquests 3 empats consecutius, per no perdre de vista que els de darrere, és cert que també han anat fallant, una setmana uns, una altra setmana uns altres, però que el Sabadell, diguem-ne que amb aquest 3 de 9 de les últimes 3 jornades, fins i tot es pot donar per satisfet que encara mantingui el liderat i que encara mantingui aquests 2 punts de diferència respecte al segon classificat, respecte al Lleida.
Sí.
Però estaria bé trencar aquesta dinàmica, com em dic, per moltes coses, també les emocionals, però sobretot les futbolístiques.
Amb un puntet de trampa, és cert, perquè al final la resta d'equips han jugat únicament 2, o la majoria d'equips han jugat únicament 2 partits, per tant, el parcial seria de 2 punts de 6 possibles en les jornades que tocaven, però el Sabadell també tenia aquesta bala extra a Àlzira i no la va poder aprofitar. Avui compareix a tot això un futbolista, Sergi, no sé si coincidiràs o no, però que va començar la temporada enamorant a l'afició del Sabadell i en les últimes jornades ha passat una mica desapercebut, un pèl gris Miguelete. De fet, l'altre dia a Santa Eulària va tenir una ocasió claríssima a l'inici del segon temps per haver empatat a un abans de tot el xou arbitral.
Sí, jo crec que està en la mateixa línia de l'equip, gairebé et diria. És a dir, un Sabadell que a principi de temporada li sortia gairebé tot de cara i tenia aquell punt de partits embogits, però que acabaven caient, la torrada acabava caient cap per amunt i no cap per avall. I en canvi, no sé si aquest punt de contagiar-se també li podríem afegir al jugador andalús, al jugador de Jerez de la Frontera, perquè estic d'acord amb tu, no? Hem passat de veure un Miguelete desbordant, un Miguelete que enamorava, un Miguelete que va ser protagonista, un Miguelete que va ser heroi al camp d'esports en el partit davant el Lleida, per exemple. Estic d'acord, entre titularitat i no titularitats, una mica més apagat, o com a mínim no tan rellevant, no tan participatiu en quant a la part decisiva dels partits, no tan protagonista i sobretot no tenint aquest caràcter diferencial. És cert que tot això ho estem dient, que si diumenge arriba a fer aquell gol, doncs segurament haguéssim dit que havia tornat la millor versió de Miguelete, o com a mínim que semblava que tornava la millor versió de Miguelete, però és cert, ja et dic, jo l'afegiria a la línia general de l'equip, amb alguns matisos de jugadors que, per exemple, estan ara mateix, per mi el capità Sergio Cortés és un exemple, tirant d'aquest carro quan més li està costant el Sabadell tirar endavant els partits.
Sí, Javi Delgado seria un altre dels futbolistes que han estat bé en aquests últims 3 partits, però és cert que Miguelete, com la resta de components d'aquest atac del centre d'esport Sabadell o d'aquesta segona línia d'atac, d'aquesta mitja punta, doncs no estan oferint la seva millor versió, o com a mínim la versió que ens va enlluernar a principis de temporada. Mentre no apareix l'ex, entre d'altres, ho hem comentat, de la Penya Deportiva, de l'Atlético Sanluqueño en el seu dia, Sergi, hem de comentar també que, vaja, en les últimes hores, diria que això no ho vau dir ahir a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc, o ho vau deixar caure, però que es va confirmar a la tarda, ja podem posar pràcticament calendari a tot el que li queda al Sabadell d'aquí a finals de 2024.
Sí, faltarà només el partit de Mestalla, amb el que tancarem el 2024, aquest partit que s'ha de jugar aquí a casa, a l'estadi, davant el filial del València, i que, si no m'erro, és pràcticament segur que jugarà en horari de tarda. El que passa que estàvem pendents, fins i tot, Pau, recordem el que sol passar amb aquestes dates, si hi havia fins i tot la possibilitat que el partit s'avancés a dissabte, per allò d'encara guanyar un dia més respecte a la planificació vacacional, vaig a dir-ho així, respecte al temps de descans i de vacances que tindran els jugadors aprofitant l'aturada nadalenca, que aquest any arriba, recordem, amb 2 setmanes sense futbol. És a dir, no tornaríem a jugar fins al cap de setmana, i tiro de molta memòria, del 12, 11, 12 de gener, no tornaria al futbol. però malgrat tot no està descartat que aquest partit es pugui arribar a avançar a la jornada de dissabte i no diumenge. Per la resta, doncs sí, el partit de Badalona, el partit de Premià davant el Badalona Futur, ja tenim horari confirmat, es confirmava ahir que jugarà diumenge que ve a les 6 de la tarda amb la fresca, i encara més a la fresca, 3 dies més tard, dimecres 18, al Camp d'Esports de Lleida, aquests setzens de final de la Copa Catalunya, 8 del vespre. No és mala hora, tampoc. Allò ve de gust que mata algú.
Mare meva, i a nosaltres perquè ens enganxa, bé, a Sergi Parc i a Servidor perquè ens enganxa aquí a l'estudi, però algú que s'haurà de fer el viatge un dimecres de tornada pràcticament de matinada, tela, eh?
Sí, sí, i que no els hi doni perquè hi hagi tant de penals i aquestes coses, i que el partit s'estiri molt més. Bé, al final té una part de lògica, que és intentar que vagi la màxima gent possible al Camp d'Esports, i per tant, tenint en compte que és un dia laborable, que és un dia entre setmana, doncs intentar posar-ho el més tard possible per facilitar el tancament de comerços, dels extraescolars, per aquella gent que vulgui portar també algú, no canalla molt petita, però com a mínim joves al Camp d'Esports. Clar, pels que ens toca venir de fora, doncs home, és un horari força punyetero, per dir-ho així, perquè, com dius, el partit entre una cosa i una altra, en el millor dels casos, acabarà cap a les 10, i entre rodes de premsa, zones mixtes i mandangues, doncs sí, sí, tranquil·lament, arribant a casa per fotre't al llit a la mitjanit.
Calla, que és veritat, que aquell dia Sergi Parc ens abandona.
Clar que no hi és.
La rateta.
Sí, sí, no hi és, no hi és.
No hi és veritat. Doncs mira, això que s'estalvia. Com va pràcticament 1:25? Miguelete, què?
Doncs Miguelete de moment no apareix. Bé, qui no apareix és el cap de premsa per avisar-nos que Miguelete ja està a punt, eh? En aquest cas, per tant, esperant que l'Agustí Bernat faci aquell xiulet o aquell crit de guerra per enviar-nos a tots a files a la sala de premsa Miguel Quereda, on sí que està ja els companys de la premsa, els companys dels altres mitjans de comunicació sí que estan ja preparats per la presència del de Jerez de la Frontera. Com diem, en aquesta prèvia, si vols aprofitem per fer una mica d'agenda de demà, Pau, perquè sí, avui el club també ha fet la convocatòria de tots els protagonistes que demà passaran per aquest Media Day que s'ha organitzat amb la trobada entre entrenadors i integrants d'una plantilla i d'una altra per fer una trobada doncs, especial. Direm un punt de germanor, segurament l'última germanor que pot haver-hi ja prèvia a un partit, i en aquest cas doncs, tiro de memòria, diria que Sergio Cortés i Rubén per part del Sabadell, Aitami i Marcos Pérez, el porter, per part del Terrassa, i els dos tècnics, David Català i Víctor Bravo, que es trobaran aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta i que ho explicarem també en directe a l'Hotel Suís, doncs, per sentir les veus d'algun dels protagonistes ja en aquest dijous, sí, gairebé un dijous vestit de divendres per allò de la festivitat del dia 6, per tant, un dijous amb vestit de prèvia sí, de diumenge. Quedaran encara dos dies i llargs pel mig, o tres dies, per ser exactes, respecte a l'hora del partit, però com a mínim aquesta prèvia amb el protagonisme també. Demà amb la visita dels components, d'algun dels integrants d'aquesta plantilla, d'aquest Terrassa Futbol Club, i també amb els companys dels mitjans de Terrassa, que segur que vindran a cobrir aquest Media Day.
Ho viurem intensament aquí a Ràdio Sabadell, perquè ja us podem dir que l'Hotel Suís demà es trasllada a la Nova Creu Alta, per seguir amb molta atenció aquest Media Day, aquesta prèvia entre el Sabadell i el Terrassa, que recordem també un dia més, podeu seguir diumenge des d'una hora abans, des de les 4, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Escolta'm una cosa, Sergi, si vols ens podem treure de sobre, dir-ho així, l'altra càpsula del derbi que teníem preparada avui.
Doncs tira.
I anem fent via, perquè si no...
Per dos minuts ja, tira.
Sí, si no ens enganxarem els dits després. Doncs som-hi amb l'última entrega del dia d'avui, d'aquests derbis Sabadell-Terrassa. Hem volgut recordar, potser molts de vosaltres no us en recordàveu, ara també li preguntaré al Sergi Garcés, el torneig del centenari del Centre d'Esports Sabadell, l'any 2003.
Històries del derbi, el torneig del centenari.
Per commemorar els 100 anys de l'entitat, el Centre d'Esports va organitzar a finals d'agost de 2003 el torneig del centenari, un quadrangular que enfrontaria l'equip de Robert Elvira amb el Terrassa a la primera semifinal i els filials del Barça i del Real Madrid a l'altra. El Sabadell es va classificar eliminant el conjunt de Miguel Álvarez, que aleshores estava a segona divisió. Jordi Tarrés va avançar els locals a l'inici del segon temps, però Monti, que va ser expulsat en vermella directa a la recta final, tot i tractar-se d'un partit de pretemporada, va empatar poc després. A la tanda de penals, després de 24 llançaments, el conjunt arlequinat es va endur un derbi que les cròniques el van qualificar de subterrani. El caos absolut va arribar 3 dies més tard. D'una banda, perquè just abans de la final contra el Barça B, el Centre d'Esports també havia de disputar la final del torneig d'històrics a l'Avinguda Navarra de Badalona, un partit que es va allargar fins als penals contra el conjunt badaloní amb derrota inclosa. Això va provocar que alguns futbolistes arribessin amb les botes a la mà a la nova Creu Alta i amb només 40 minuts de marge respecte al xiulet inicial, per no parlar dels 135 minuts d'acció en només 4 hores. A més, els de Robert Elvira es van haver de canviar la sala de trofeus, ja que l'organització no va deixar suficient espai amb el partit anterior i el vestidor local encara estava ocupat pel Madrid B. Tant el filial madridista com el Terrassa, que havien de jugar a la final de consolació, es van negar a canviar-se a Olímpia i fins i tot van amenaçar amb no sortir al camp per disputar aquest partit pel tercer i quart lloc. El filial blaugrana, per la seva part, es va haver de canviar a la sala antidòping. Per sort, totes aquestes escenes rocambolesques van tenir un final feliç i el Sabadell, en el seu 11è partit de la pretemporada en qüestió de 3 setmanes, va aixecar el trofeu del centenari gràcies a un altre solitari gol de Tarrés.
Doncs Déu-n'hi-do aquesta història. Dos partits del Sabadell, dues finals seguides, encara que fossin tornejos de pretemporada, el torneig històrics i també aquest torneig del centenari. Amb poc marge va jugar el conjunt de Robert Elvira davant el Badalona i davant el Barça B, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Garcés, estadi de la Nova Creu Alta, precisament. Què?
Aquí estem.
Res, encara?
Aquí, res. Mare, esperant, ens han dit que estava a la dutxa ara ja. En un principi ens havien comentat que vindria directe del gimnàs i que, per tant, guanyaríem temps, però o no hi ha hagut bona comunicació o algú ha canviat d'idea pel camí, però Miguelet ha acabat passant per la dutxa. Per tant, esperant que el jugador gadità, el jugador de Jerez, doncs acabi d'arreglar-se i estigui allò a disposició d'escoltar les preguntes que li vulguem fer entre tots plegats.
El següent contingut són 6 minuts.
No, jo crec que...
És arriscar-se massa, no?
Aquest l'hauràs d'aguantar una mica més.
Va, d'acord, doncs aguantem. Tu no te'n recordaves, m'has dit avui a la redacció d'aquest torneig del centenari.
No. El que sí que m'ha vingut a la ment és, per molt que ens queixem de com es fan a vegades les coses, d'on venim, eh? D'on venim, i no fa tant d'això, perquè al final són 20 anys enrere que has hagut de tirar només per descobrir que la història està farcideta de grans girs com aquest. Muntar un torneig, saber que tens un altre torneig d'històrics, en aquest cas el desaparegut camp de l'Avinguda Navarra de Badalona, jugadors arribant... Clar, és que et diria que és el capítol més rocambolesc, que em sembla que he sentit el Pere Gallifa referir-se així. Diria que n'hem tingut algun més que aquest, eh? No seria no seria la primera vegada. Crec que aquella no va ser l'última vegada que el Sabadell va tenir dos compromisos en un mateix dia, fins al punt d'haver de repartir la plantilla en un amistós a un costat i un amistós a un altre, perquè el mateix dia, per circumstàncies, perquè t'apuntes a un torneig, no calcules la possibilitat de que arribis a la final, en previsió de no arribar a la final, et compromets a jugar un altre amistós i llavors tot es dona perquè coincideixin en dia i hora aquests dos partits. Crec recordar, i tiro de memòria, que en Ramon Moya a la banqueta havia passat alguna vegada fins al punt de portar el filial cap aquí i cap allà.
Doncs això és el
que ens criden per Miguelet ja.
Home, ja tocava, eh? Un minutet i mig per sobre del punt de dos quarts de dues, a punt de comparèixer Miguelet a la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi de la Nova Creu Alta. Espera, que tinc per aquí la resposta d'Adrián Arroyo, que és una enciclopèdia per aquestes coses, per via interna. Parla de Sergio Dorado, vigolejador.
Pot ser a l'Escala, em sembla, o a Estartit, no me'n recordo.
Ell diu a l'Escala, també.
Sí, sí. Per això et deia que n'hem tingut algunes d'aquestes. Va, ja tenim Miguel assegut a taula.
Vinga.
Va, assegut a la cadira.
Començant a parlar amb servei al partit, Sergi, quan vulguis.
Sí. ¿Cómo estás, Miguel? Buena tarde, buenas tardes. Es evidente que esta semana, más que hablar de dónde venimos, toca hablar hacia dónde vamos. Un derbi diferente, hace muchos años que no se vive, y no sé si la plantilla eso lo nota, lo está notando, y crees que lo va a seguir notando más todavía a medida que se acerque el partido.
Sí, bueno, la verdad que presión sí que es verdad que no tenemos ninguna.
Sí que es verdad que presión no tenemos ninguna, sabemos la importancia que tiene el partido, sobre todo se marca en el ambiente que es un partido bastante importante, sobre todo también vas por la ciudad y la gente pues se nota que es semana de derbi, nosotros con muchísimas ganas a trabajar lo máximo esta semana para poder llegar de la mejor manera al partido el fin de semana.
Le tiran una mica la mirada enrere.
Las últimas semanas pues estaba costando
aquí materializar.
Este pasado que no fue así, ocasiones
va haber y moltes, pero falta efectividad. ¿Cómo os preocupa això?
No, preocupar, yo creo que nos deberíamos de preocupar si esa ocasión no la tuviéramos. Al final nosotros nos preparamos lo mejor posible para que el día de partido podamos tener la mayor parte de ocasiones por parte de nuestro equipo y obviamente materializarla. Sí que es verdad que esta semana pues no se ha ido dando esa efectividad de cara a gol, pero bueno, nosotros seguimos trabajando para este fin de semana poder convertir toda esa que tuvimos el fin de pasado, pues intentar meterla este fin de.
Decís ahora, Miguelete, que es un partido especial.
Partido especial.
Para los clubes, para las aficiones, pero ¿qué comentáis vosotros en el vestuario? ¿Cómo afrontáis este derbi?
No, nosotros lo afrontamos como un partido cualquiera, de cada fin de semana. Al final, el objetivo que tenemos nosotros a final de temporada creo que se marca semana a semana, ya sea el partido que sea. Nosotros vamos a ganar cada fin de semana, a prepararnos lo mejor posible, como he dicho antes. Sí que es verdad que con ese salseo de que es el derbi, de que la ciudad, el equipo y el club creo que tienen muchísimas ganas de un partido así, y bueno, a intentar pues hacerlo de la mejor manera posible y, como no, llevarnos los tres puntos.
Sí, hasta ahora se ha hablado en más de una ocasión que al equipo como que le está pudiendo las ganas de agradar, las ganas de jugar en casa ante la afición. Si a esto le sumamos este punto emocional que tiene un partido como el del domingo, ¿crees que puede pesar? ¿Que va a tener que luchar o vais a tener que luchar, entre comillas también, contra esa otra mochila extra de juntarse todos los elementos?
Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que esa mochila que dices que puede pesar, yo creo que se va a revertir a lo otro, a esas ganas de decir, reivindicarnos aquí en casa, de que el club vea el equipo que tenemos, de la ambición que tenemos todos, de conseguir el objetivo a final de temporada y obviamente delante de nuestra afición, que es lo más bonito que creo que hay.
Se habla ya de, creo, 2.000 entradas
vendidas. Se habla de estas 2.000 entradas vendidas que comentábamos. Un partit il·lusionant per l'ambient que hi haurà.
Si al final ve la nova Creu Alta llena, per nosaltres és un espectacle. Ojalá se sigan vendiendo entradas, ojalá mucha gente se apunte a venir a vernos el fin de semana y apoyarnos, que es algo que necesitamos y que en cada partido nos da ese plus para poder sacarlo adelante.
Sí, siguiendo con la línia, tu decías, es un partido vas, pero realmente no. Se prevé que es, no sé si llegaremos a los 6.000, 7.000, pero vaya, será sin duda la mejor entrada de la temporada. Un poco el objetivo vuestro es intentaros aislar un poco, o al menos que ese ambiente favorezca al equipo y que no suponga una presión añadida a un partido como este.
Claro, nosotros al final sabemos que este fin de semana la afición va a responder sí o sí, porque sabemos que la afición tiene muchísimas ganas de este partido. Sí que es verdad que, como tú dices, nosotros nos aislamos en partido a partido, esta semana otro partido, otra semana de más tres, y necesitamos esos tres puntos para acabar con esa racha, digamos, que venimos llevando estos últimos partidos. Y como te he dicho antes, con muchísimas ganas, no creo que sea presión, todo lo contrario, vamos a ir con toda por ellos, como cada partido, y con la ayuda de nuestra afición aún más.
Para hacerle una lectura positiva a la situación, es un 3 de 9 en estas últimas jornadas, pero con tanta igualdad y con tantos equipos también dejándose puntos por el camino, el equipo ha conseguido sobrevivir, voy a decirlo así, quizá al momento más complicado que hasta ahora ha vivido. Ojalá que se acabe aquí y hablemos de otra etapa. ¿Sois consciente por eso de esas balas, primero, que se han dejado escapar en positivo, pero que también se han salvado si miras a los de atrás?
Yo creo que es normal también que la gente pues llegue a ese punto y empiece pues a dudar, empiece a decir que si a lo mejor este equipo no está hecho para subir. Yo creo que no es así, es todo lo contrario. Nosotros siempre intentamos sacar el lado positivo de todo. Sí que es verdad que hemos perdido puntos atrás, pero si te pones a pensar el lado positivo, no perdemos. Y creo que una liga así, que obviamente es muy dura, porque es muy dura, porque en cualquier campo te pueden ganar, en cualquier campo te pueden sacar puntos. Yo creo que ir sacando punto a punto es más importante que a lo mejor sumar de tres después derrota, sumar de tres después derrota. Yo creo que al final esos puntitos, al final de temporada, nos alegraremos de esos puntos que hemos podido sacar en ciertos campos.
A casa, Tarrassa és el millor visitant, recordem-ho, que esperen d'aquest Tarrassa.
Bueno, nosotros esperamos que van a venir también ellos con las mismas ganas que creo que tenemos nosotros. Obviamente nosotros tenemos el plus, como he dicho, de tener nuestra afición delante, que eso al final te ayuda muchísimo más. Y bueno, yo creo que al final será un partido muy disputado, un partido bastante duro, porque es un rival muy duro, y obviamente vendrán, como te he dicho, con muchas ganas de enfrentarse a nosotros también.
Desde el plano personal te pregunto, ¿qué me puedes decir? Si estás contento, satisfecho, con ganas de dar más, ¿cómo te ves?
Yo obviamente muy contento, muy feliz por lo que el club me está dando, tanto el club como el cuerpo técnico. La verdad que estoy aquí súper cómodo. Sí que es verdad que aún sé que puedo dar muchísimo más, sé que tengo que dar un paso adelante en todo, y obviamente trabajo día a día para ello, porque al final la confianza que me está dando tanto el club como el cuerpo técnico se la tengo que recompensar. Y obviamente también tengo ganas de volver otra vez a esa senda goleadora, a sentirme obviamente importante, con goles, con asistencia, y pues eso espero.
Doncs aquí s'acaba la roda de premsa de Miguelete prèvia a aquest Tarrassa, Sabadell Tarrassa de diumenge aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Recordem, 5 de la tarda, hora prevista per aquest partit, i com recordava ara fa un moment el senyor Pau Vituri, amb una prèvia d'una hora que farem de manera especial al canal de Twitch de Ràdio Sabadell per explicar-vos tot el que passi en els minuts previs, en aquesta hora prèvia, aquests 60 minuts previs al xiulet inicial, ja que arrenqui aquest derbi, alguns amb més ganes que d'altres, però al cap i a la fi, partit important, diferent, el que hi haurà diumenge davant el Tarrassa, en aquesta primera visita oficial que farà aquest Tarrassa aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta per jugar contra el primer equip del centre d'esports.
Doncs Sergi Garcés, gràcies, i ja ens escoltem el diumenge, i ens veiem el diumenge al canal de Twitch.
Apa, doncs és veritat, i sense poder-te abraçar en la distància. Bé, cuida't molt.
Que vagi bé.
Fins ara.
Portes giratòries.
I de cara a aquest derbi de diumenge, ens hem fet una sèrie de preguntes molt vinculades a aquest sentiment de rivalitat Sabadell-Tarrassa. Quants sabadellencs jugaran al derbi, ja sigui a un costat o a l'altre? I també quants agarencs? I d'altra banda, quants jugadors de les actuals plantilles han vestit les dues samarretes? Doncs ho descobrim amb aquest Porta Giratòries especial de la mà del Sergi Parc. Diumenge a la Nova Creu Alta trobarem un jugador del Sabadell empassat al Tarrassa i un altre que va fer el camí a la inversa, més o menys. Diego Garzón, actual lateral dret dels agarencs, va militar dues campanyes al filial del centre d'esports. Va ser a les temporades 2015-2016 i 2016-2017, en l'època anterior del Sabadell B a tercera divisió.
Fueron justo los dos primeros años de mi fútbol en el mundo del fútbol amateur. Fueron al salir de juveniles y la verdad que fueron dos muy buenos años, sobre todo el primero con el filial en tercera división, que hicimos una gran temporada y teníamos un muy buen equipo.
I en aquells dos anys, Garzón va disputar els derbis contra el Tarrassa i no en va perdre cap. El futbolista granadí va ser suplent en el seu primer derbi, en què el Sabadell B va guanyar 3-0 a Castellà el curs 15-16. En els tres següents, això sí, seria titular. En l'1-1 de la segona volta a l'Olímpic, en el també 1-1 a la Nova Creu Alta de la següent campanya, i sí, en el famós triomf 0-1 a Tarrassa de la segona volta.
Sí, bueno, por parte, cuando estaba allí, por parte de Sabadell, sí que tengo buenos recuerdos de esos derbis, pero ahora intentaremos ganar. Intentaré que gane el Tarrassa.
I en aquests dos últims precedents del filial contra el Tarrassa, sabeu qui era el porter dels agarencs? Doncs era l'altre jugador que veurem diumenge, que en el seu dia va estar a les files contràries. José Ortega, ara porter laquinat, va jugar sota pals aquells dos dies.
Con José tenemos muy buena relación, estuvo dos años aquí. Para mí es una gran figura dentro del fútbol, porque era uno de los capitanes en el Tarrassa, y le tengo muchísimo respeto y tenemos muy buena relación. Y lógicamente el domingo que nos veamos, aún no hemos hablado nada, la verdad, pero el domingo que nos veamos sí que saludaremos y nos pondremos al día.
En els 3 anys que el Sabadell B va encadenar a tercera, es van donar 6 derbis. Ortega va jugar els dos primers, els de la temporada 14-15, i els mencionats dos últims. Al final, estem parlant que Ortega ha passat gairebé tota la carrera a les files terracistes. Per això també havia jugat abans l'últim derbi que s'ha donat entre els dos primers equips, el de la Copa Catalunya del 2011 a l'Olímpic, en què ell va encaixar el 0-1 definitiu favorable al Sabadell. Però bé, fins aquí la llista de jugadors de les actuals dues plantilles que han estat els dos equips. És a dir, en aquesta llista tenim a Ortega al Sabadell, que és suplent, i a Garzón al Terrassa, que resulta que ha estat lesionat a les últimes setmanes i és dubte.
Estoy ya recuperado de una pequeña lesión que he tenido estas últimas semanas y ojalá pueda llegar, llevo justo, pero ojalá pueda llegar a disputar ese partido tan especial.
Doncs ja és mala sort que la llista sigui curta i es donin aquestes circumstàncies. Bé, si ens ho permeteu, tenim el curiós cas de Sergio Cortés. El capità del centre d'esports ho tenia gairebé fet aquest estiu amb el Terrassa, fins que va rebre la trucada de Lucas Viale i va optar per venir a la nova Creu Alta. Ho reconeixia ell mateix al programa Tribuna Preferent.
És veritat que jo ho tenia, bueno, estava en negociacions amb el Terrassa i justament va ser la coincidència aquella la setmana on Lucas estava negociant aquí amb el Sabadell. Em va dir que intentés paralitzar o ralentir una mica la negociació, esperar a veure si ell ho podia tancar aquí, i ho va tancar, i quan ell ho va tancar no vaig tenir cap mena de dubte.
Doncs gràcies, Sergio. És cert, això sí, que si mirem el cos tècnic del Terrassa, sí que hi trobem exarlequinats. El segon entrenador, Xavi Moro, va jugar amb el centre d'esports a temporada 98-99 i el delegat Manolo Hermosa, qui va fer aquestes funcions tant amb el Sabadell B com una temporada amb el primer equip.
A Manolo no l'he vist aún esta semana, así que hemos podido hablar poco, pero sí, me acuerdo que en el cuerpo técnico de ese Sabadell B estaba Manolo de delegado y el que era hace unas semanas nuestro director deportivo, Miguel Ezequiel, que era el segundo entrenador. Y bueno, yo imagino que para ellos también es un partido especial, porque estuvieron allí un par de años, imagino que està ser especial i seguro que lo comentarem esta semana.
Ara Ezequiel ha estat relegat a director tècnic de la base. Hi ha una altra dada cridanera i una mica pobra pel derbi d'aquest diumenge. Entre les dues plantilles no hi ha cap jugador que sigui de Sabadell o de Terrassa. Bé, sí, el terrassista Borja López és nascut a Terrassa, però natural de Sant Cugat. Però en aquest sentit, Garzón vol deixar clar que el vestidor tenen clar que no és un partit qualsevol.
Nosotros, desde que salió el calendario, por ejemplo, quieras o no, el jugador tiene en mente ese partido inconscientemente, porque sabemos de la importancia que tiene para el club, para la ciudad, y sabemos de esa rivalidad histórica que hay entre los dos clubes y ya te digo que desde la pretemporada pensando en cuándo será el partido contra Sabadell.
I no podem oblidar que hi ha casos com el de Marc Marruecos, barbarenc i des de petit aficionat del Sabadell, que segur que sentirà especialment el fet d'enfrontar-se al Terrassa, o un altre exemple és Gianni, que tot i ser de Lloret, de petit va viure molts anys a la ciutat i té família aquí. Però vaja, que si ens posem puristes, doncs això. Igualment, d'una manera o altra, el picant hi serà, i de ben segur que tots dos equips tindran ben present la importància del derbi.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i als millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada, tram final del programa, ens queden 13 minuts i mig. Més futbol a segona catalana, quarta derrota consecutiva de la Sabadellenca. Aquesta vegada al camp del segon, el Ripollet, on van caure golejats per 4-0. El tècnic Juan Carlos Rodríguez assegura que aquesta petita aturada pel pont els anirà genial per carregar piles i analitzar què ha fallat fins ara.
La verdad es que a mí el pequeño parón este yo creo que nos va a ir bien para hacer un poquito de reset. En todo lo que nos ha pasado, mirar vídeos y analizar todo lo que ha pasado durante estas 4 semanas y mirarlo bien e intentar corregir todo lo que podamos para que cuando llegue Vilanova lo tengamos todo bien claro.
L'equip taronja és novè a la taula. L'únic que va guanyar aquest cap passat cap de setmana va ser el Tibidabo Torre Romeu, que es va retrobar amb la victòria després de 2 desfetes seguides. Va ser per 1-3 al camp del Piera, el 13è classificat. Un dels seus jugadors, Juan Encampos, deixa clar que l'actitud va ser clau per tornar a guanyar i ressalta que l'objectiu passa per salvar la categoria.
La verdad que veníamos de una dinámica regular en la que veníamos de perder 2 partidos encajando 6 goles. Pero la verdad que en Piera estuvimos muy bien, fue un partido muy intenso, la actitud de todos fue perfecta y bueno, al final nosotros somos un equipo humilde, el objetivo tanto del club como de que nos transmite el míster es salvar la categoría y luego al final, donde nos veamos a final de temporada, pues lucharemos por lo que se tenga que luchar, pero bueno. Al final somos un equipo humilde, como te digo, y el objetivo es salvar la categoría.
Aquest Tibidabo és 6è a la taula i, per tant, el millor classificat dels 4 equips sabadellencs. Pel que fa a la resta, el Can Rull va empatar sense gols al camp d'un rival difícil, el 3er classificat, el Joanenc. Els de Damián Brocal van tornar a puntuar també després de 2 derrotes seguides i, per acabar, el Sabadell Nord continuarà cué una setmana més després de caure golejat 4-1 davant el Vilanova. Els de Cristian Barés van de pont encadenant 3 derrotes consecutives i ja es troben a 8 punts de la salvació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Waterpolo, el que Keio Natació Sabadell s'ha acomiadat de la Champions masculina amb una intranscendent derrota a Canllong 15-16 davant el Primorac, un duel sense al·licient competitiu perquè els de Quim Colet, recordem, eren tercers matemàticament i els muntanegrins cuers. El club va anar a remolc des del segon quart amb un mal parcial en contra de 2-7, però va remuntar de mica en mica a la segona meitat, va arribar a empatar a 13, però no va gestionar bé els últims atacs que van propiciar 2 contres demolidores dels de Cotor. El més destacat a tot això va ser el debut com a titular del jove porter Xavi Tecles, que va jugar en el lloc de Dolorrio fins al descans. Al final del partit s'hi referia al mateix porter del Keio Natació Sabadell.
Jo havia debutat de Champions ja l'any passat, però jo crec que aquest debut és una mica més especial, ja que he jugat de titular les 2 primeres parts i, bueno, crec que hagués pogut donar una mica més, però, bueno, es tracta d'experiència i crec que puc arribar a donar una mica més.
El club acaba 3er del grup D amb 6 punts i, per tant, es veurà les cares amb un 2er de grup de l'Eurocup als 8ens de final d'aquesta 2ª màxima competició continental. Això serà ja al mes de gener, a finals del mes de gener. Abans, d'aquí a tot just una setmana, tindrà lloc el sorteig d'aquests 8ens. Possibles rivals encara no n'hi ha perquè falta d'una jornada que es disputa demà la fase de grups de l'Eurocup. Eurocup, no hi ha cap segon que sigui matemàtic. El tema, com diem, és que el grup A ho poden ser el Juc del sabadellenc Sergi Cabanes o l'Estrasburg, el B, l'Ortigia o el Buliac Meni, el C, el Zolnok o el Mladost i el D, el Panathinaikos o el Savage. El que està clar és que serà difícil repetir el bronze del curs passat a Rijeka perquè la qualitat dels equips que ja enguanya l'Eurocup ha pujat, com reconeix el tècnic Quim Colet.
És una Eurocup en què està per sobre de la de l'any passat. Està el Brescia i Reco, val? Ja sabem el potencial que tenen. El CNB, que ho ha fet molt bé, i ha quedat primer, d'acord? I després a l'altre, doncs, no me recordo qui és el... Però és un primer, vull dir que aquests... però sobretot aquests. I a segona línia hi ha equips també que són equips de Champions.
El Zuglo era l'altre primer al qual es referia Quim Colet i de la Champions també han caigut equips com el Radnički Serbi o el Jadran Montenegrí. A tot això, només queda un partit per acomiadar el 2024. Serà dissabte a les 11 a Canllong contra el Cavalla de Ceuta, un partit molt assequible a la divisió d'honor. Pel que fa al femení de l'Astralpool, a tot això, divendres a la 1... Un altre derbi contra el Terrassa, en aquest cas de la Lliga Iberdrola. Recordem que el de Champions de fa poc menys d'un mes va acabar amb triomf 10-7 de les de David Palma davant les del sabadellenc Jordi Millán, que arriben a la Lliga a 3 punts de les sabadellenques, que són líders, insistim, d'aquesta Lliga Iberdrola.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canviem d'esport, parlem de vòlei i de la més que possible classificació del sènior masculí del Natació Sabadell per la Copa Príncipe, que tant n'hem parlat en les últimes setmanes. Oriol Ferran, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pau.
Una classificació que tenen a tocar només un partit gràcies a una victòria d'absolut infart en l'últim duel de Lliga, de Superliga 2, a la pista de l'Indescar Zaragoza.
Així és, els d'Adrià Jiménez visitaven dissabte la pista d'un rival directe per acabar la primera volta a les dues primeres places i aconseguir així el bitllet per la Copa Príncipe, que com dius tant n'hem parlat. Els nedadors, ho hem de dir, no van sortir del tot bé a la capital aragonesa i van cedir els dos primers sets. En cas de derrota, el club no hagués depengut d'ell mateix per classificar-se i a causa d'això, quan el Saragossa tenia ja la victòria a la mà, els de Sabadell van tirar d'èpica per remuntar el partit, forçar el 5-7 i endur-se'l per una ciutat 14-16. Amb els dos punts de la victòria al tiebreak, els de Jiménez són segons, amb 3 punts d'avantatge respecte a Roquetes, tercer classificat. Adrià Rejón, jugador del club, assegura que ara tenen una vida extra.
Sí, ara ens hem col·locat en segona posició, a només un punt de Barça, van els dos primers, i a l'haver guanyat aquest finde hem aconseguit com una vida extra, i ara tenim dues finals, una aquest cap de setmana i una altra el següent, on si guanyem una de les dues, si no passa res estrany, en teoria estem classificats per anar a la Copa ja.
La primera de les dues finals que deia el gran dels Rejón serà aquest mateix cap de setmana a les Naus, on els de Tia Jiménez s'enfrontaran a l'Illa Grau, un equip que va començar de manera irregular, però que una bona dinàmica als últims partits els ha permès mantenir-se a la lluita per les primeres places. En cas de victòria per 3-0 o per 3-1, el club assoliria de manera matemàtica la classificació per la Copa Príncipe. Rejón, però, no es confia i assegura que l'Illa Grau no serà un rival fàcil.
L'Illa Grau, que és un equip que va començar la temporada sense un parell de fitxatges que encara no havien arribat i per això ara mateix està a una zona mitja de la taula i no tan amunt, però des d'aquí va arribar el seu últim fitxatge portant un parell de partits que estan jugant molt bé i que han aconseguit punts a equips de la part alta de la taula i on, com bé has dit, ara aquest cap de setmana hem d'intentar guanyar el màxim de punts possibles per continuar la lluita.
Aquest partit vital arrencarà dissabte a 4:45 de la tarda.
Doncs tant de bo hi hagi un bon ambient a les Naus i que acabi amb un final feliç la història i amb una classificació històrica per la Copa Príncipe. Parlem també del femení del club, Oriol, perquè va haver de recórrer també el tiebreak per guanyar el seu partit de Lliga, de primera nacional en aquest cas, davant el Bordils.
Així, les noies de Xavi Perales van imposar-se a terres gironines a un Bordils que es trobava just per sobre de les nedadores a la classificació. Les noies, en el seu cas, van perdre el primer set i es van imposar en els dos següents per veure com el Bordils forçava el 5-7, que les de Sabadell, però, es van endur per 12-15. I Bet Herrero, jugadora del club, espera que aquesta victòria els serveixi com a punt d'inflexió per fer un canvi de dinàmica.
La dinàmica pot canviar molt perquè som un equip ja no només en el joc, sinó que som un equip bastant units fora de la pista. Llavors crec que això ens pot fer que anem tirant endavant i jo crec que podem arribar a tenir una bona dinàmica, ja que la vam veure al principi de la temporada, la pretemporada. Vam veure una bona dinàmica en el joc i tot i que l'haguem perdut, jo crec que la podem recuperar sense cap problema.
Gràcies als dos punts aconseguits a Bordils, les de Perales frenen la caiguda de la classificació i es col·loquen sisenes, això sí, a 7 punts encara, de les places que donen accés a les fases d'ascens de Superliga 2.
I tanquem aquest bloc de vòlei d'avui parlant del que juga a la sorra de la platja, perquè l'equip masculí del club va caure a la primera jornada d'aquesta nova lliga d'hivern de clubs.
Sí, recordeu que la setmana passada parlàvem amb l'Òscar Llagostera, president de la secció, i ens explicava sobre aquesta competició de nova creació. El partit de debut, l'equip capitanejat per Sergi Renyer, va caure per 3-1 contra el Beach Sports Club. Després del pont, els nois rebran a Calllonc el Voler Garraf, mentre que les noies debutaran a la competició a la pista del Cubelles.
Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Que vagi molt bé.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Quatre minutets per arribar a les dues. Parlem ara de futbol sala, però no de la competició, i és que aquest pròxim diumenge el Ático, el club de futbol sala, honora la figura del Raúl Jurado, un any després en el primer aniversari de la seva tràgica mort. Edu Gotés, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pau.
Ho fan celebrant un memorial en forma de quadrangular, no?
Així és, des del club volen recordar Jurado després que l'any passat, recordem, el jugador va morir en patir un fort cop al cap mentre disputava un partit. Aquest primer memorial, com deies, es farà en forma quadrangular entre equips del propi club i també un de format per excompanys i coneguts també de Raúl Jurado. Carles Camps, coordinador del club, explica com funcionarà aquesta primera edició del memorial.
La idea és fer un petit torneig de quatre equips, que tres d'ells estaran formats per gent vinculada directa o indirectament amb el club, ja siguin jugadors, entrenadors, membres de la junta, família, i llavors un tercer equip que és gent que ha anat jugant amb ell durant el llarg de la seva vida. I aquesta és una miqueta la idea, fer una fase de grup de quatre equips i llavors semifinals i final. El final és una excusa per passar el dia tots junts, per acompanyar la família i tenir un petit recordatori cap a ell.
El mateix Carles Camps reconeix que aquest primer memorial Raúl Jurado és simplement una excusa per acompanyar la família i explica que han realitzat un petit canvi a l'escut com a record del jugador tràgicament desaparegut.
Està al costat de la família, que ser conscients de que mai l'oblidarem i sempre estarà en els nostres camins i sobretot formarà part sempre del nostre club, que de fet hem canviat l'escut també, hem posat una estrella amb un número 7 a sobre del nostre escut i res. Una petita excusa per seguir estant tots junts i acompanyar a la gent que més ho necessita i que creiem que més es pot sentir gratificada d'aquesta situació.
Aquesta primera edició del Memorial Raúl Jurado, com hem dit, es disputarà aquest pròxim diumenge a la tarda al Pavelló Sud de la ciutat.
Gràcies, Edu, que vagi bé.
Adéu, a tu, adéu, Pau.
A tot això, ja que parlem de futbol sala, ja es va completar la participació dels equips sabadellencs a la primera ronda en el quadre masculí. El derbi entre l'Oar Gràcia i el masculí del futbol sala Sabadell femení va caure del cantó dels arlequinats per 2-4. A la competició femenina, el Fractals no va tenir cap opció contra el Sant Quirze i van sortir golejades de les Termes per un contundent 0-14. I en tenis taula, vuitena victòria consecutiva del Club Natació Sabadell a la divisió d'honor masculina. Els d'Àlex Bocanegra segueixen imparables després de la derrota a la primera jornada i continuen encara amb el permís de l'Hospitalet, líders de la categoria amb un partit més. Aquesta vegada va ser una altra victòria 5-1 a Can Llong. La tripleta formada per Luca Kideixeli, Xavi Casadevall i Mica O'Connor es va apropant cada vegada més aquest objectiu de principis de temporada, com és l'ascens a Superdivisió, passant per aquestes fases d'ascens. I no només això, sinó que podrien disputar també la Copa del Rei, acabant aquesta primera volta que es disputarà del 21 de febrer al 10 de març al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Aquest cap de setmana, com és habitual pel pont, el club descansarà i s'hi tornarà a posar dissabte, dia 14, davant les Borges. No tenim temps per més, ho deixem aquí. Una salutació del Toni González des de les vies de so i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a la una ens hi tornem a posar amb l'Hotel Suís, l'últim prèvia del derbi d'aquest Sabadell-Terrassa, i ho farem des de l'estadi de la Nova Creu Alta. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García. Que passeu bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.